Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. Aquest divendres es recuperen les classes, les activitats esportives i l'atenció sanitària no urgent després de l'episodi de fort vent d'aquest dijous, que es tanca amb un balanç de milers d'incidències i 7 persones hospitalitzades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 5.000 trucades i els bombers han fet més de 3.400 sortides, la majoria per arbres caiguts o elements de mobiliari urbà que han volat. El SEM ha atès una vuitantena de persones. N'hi ha 7, com dèiem, que continuen ingressades, 2 han estat crític i 3 han estat greu. Davant dels dubtes i les crítiques que han aixecat en alguns punts del territori les restriccions ordenades pel Departament d'Interior, Sergio Delgado, subdirector general de Programes de Protecció Civil, assegurava al Catalunya Nit que s'ha fet el que s'havia de fer.
Tancant centres educatius, hem tingut 5.000 serveis. Sense aquestes mesures hem de valorar quin hagués estat el volum d'incidents. La restricció, el tancament de centres educatius, la restricció de mobilitat, no es podia limitar només a les comarques en el que hi ha vist vermell. Necessitàvem que la resta del país, a la resta de Catalunya, hi hagués aquesta rebaixa d'activitat per evitar que hi haguessin més incidents que en un moment determinat no es poguessin atendre i concentrar-nos en la resposta als incidents de vent.
Ara, Protecció Civil està a l'espera d'un nou episodi de vent que arribarà dissabte. Repassem més notícies. Indignació del sector turístic del Pirineu perquè l'alerta generalitzada per la ventada està provocant un degoteig d'anul·lacions del turisme de neu. Estem endavant d'un cap de setmana llarg perquè moltes escoles fan festa dilluns pel Carnaval. Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida i Mireia Vila encapçala l'Associació Empresarial Cerdanya.
Hi ha hagut un volum d'anul·lacions a tots els establiments hotelers per aquest cap de setmana que són terribles. Aquestes mesures entenem que tenen que ser més de microcirurgia. Si no, algú tindria que fer front als gastos que això comporta.
No deixa de ser un dia normal amb vent a les cotes altes. Molina, Masella, avui podien haver obert tranquil·lament les zones baixes.
El Parlament demana la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel col·lapse de Rodalies. La majoria de grups de l'oposició han criticat la gestió de l'executiu del caos als trens, però n'han culpat també la desinversió prèvia dels governs del PP. És la segona vegada en menys d'un any que la cambra reprova Paneque. El govern dels Estats Units anuncia el final de l'operació contra la immigració a l'estat de Minnesota. L'anomenat tsar de la frontera, Tom Homan, ha ordenat aquest dijous la retirada de 2.000 agents dels ICE després d'un mes i mig de tensió als carrers de Minneapolis, incloent-hi la mort de 2 ciutadans nord-americans a mans de la policia anti-immigració. Segons Homan, el govern Trump ha complert els seus objectius en la lluita contra la criminalitat, diu, deportant immigrants sense els papers en regla.
Estem prioritzant la principal amenaça per a la nostra comunitat. Violadors, assassins, abusadors infantils. Això és el que cal fer, però ho repeteixo. El president Trump va prometre deportació massiva i això és el que aquest país tindrà.
I Catalunya Ràdio celebrarà aquest divendres el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial que recorrerà Catalunya. Des de les 8 del matí fins a la mitjanit, 2 equips es desplaçaran en bus pel territori i aniran fent parades on es trobaran amb realitzadors de Catalunya Ràdio, ICAT i Catalunya Música. Van Morrison actuarà a Barcelona el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum. És la nova incorporació al cartell del Festival de Jazz de Barcelona. El músic de Belfast formarà part de la programació que celebra durant 3 anys el 60è aniversari del festival i presentarà el seu nou disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, publicat el 23 de gener. Van Morrison és autor de discos molt recordats, com Moondance del 1970, i la seva música veu de fons com el rhythm and blues, el funky, el soul o el folk. Esports, desastre del Barça al Metropolitano. En el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei, l'equip blaugrana ha perdut per 4-0 contra l'Atlètic de Madrid en una primera part nefasta. Un Barça que ha marxat molt enfadat per un gol anul·lat després de 7 minuts de revisió del VAR. En bàsquet, derrota del Barça a casa contra el París, 74-85, en partit d'Eurolliga. Això en un partit on s'ha lesionat Jan Veselý, que amb una lumbalgia aguda està gairebé descartat per la Copa. I els Jocs Olímpics d'hivern, que ara el Castellet ha estat desena a la final de mig tub de snowboard. Aquest divendres competirà Bernat Sallés en 10 quilòmetres d'esquí de fons.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Ja tornem a ser aquí, una de la matinada i 6 minuts, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932017474. Ara saludarem en Manel des de Barcelona. Bona nit.
Què tal? Bona nit, Marta.
Com estàs, Manel?
Doncs mira, estava a punt de dormir, però he sentit un senyor que ha trucat que tenia Parkinson. I, bueno, per ell i tots que vulguin escoltar-ho, el 2019 a casa meva vam tenir el virus del Covid.
Sí.
I un de nosaltres va agafar, diguéssim, ha perdut l'olfacte i el gust. I encara no ha recuperat, amb 7 anys.
De veritat?
I l'especialista...
De veritat, amb 7 anys?
Amb 7 anys no ha recuperat. I, bueno, va recórrer especialistes i, bueno, es veu que va lligat a l'olfacte amb el gust.
Sí.
I si no hi ha olfacte, no hi ha gust.
Clar. I això va ser arran del virus de la Covid, clar.
Aquest senyor segurament no té... Però si ha perdut el gust i l'olfacte, a mi em consta, això és el que ens van dir els especialistes, que va lligat. Si l'important, el que determina el gust, és l'olfacte.
I si no hi ha una cosa, no hi ha l'altra. I per això deia la doctora que els pacients de Parkinson... No el 100%, però la gran majoria acaben perdent aquestes capacitats, diguéssim. No tenen ni gust ni olfacte. Doncs, déu-n'hi-do, jo sabia d'algun cas, però que els hi havien fet fer com uns exercicis...
Sí, ho ha fet.
Tot això ho ha fet.
Sí.
I no ha millorat.
Ha recuperat molt,
una mica.
Molt poc. Però ha de ser un producte molt salat, o sigui, ha de ser bastant extrem.
Ja.
O molt salat, o picant, però no, sobretot salat, perquè el salat es nota, diguéssim, això ho pot percebre, però
I tenia
un olfacte, vaja...
Finíssim, no? Clar.
Finíssim.
I l'actitud davant del menjar li ha canviat?
Aviam, ella menja com sempre, però no apareix el gust.
Clar. No, és que és molt trist.
No, és un... Bueno, és determinant.
És determinant, sí.
Home, doncs... realment que condiciona molt.
I els metges li han dit si podrà recuperar o no saben ni aventurar-ho.
No, m'imagino que... No sé de què depèn, No sé de què depèn.
Ja.
De moment, amb 7 anys, amb 6, no ho ha recuperat.
Manel, gràcies per explicar-ho.
No, no de res.
Una abraçada.
S'ha de servir,
Sí, tant que sí. Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit. La Dolors, des del barri del Poblenou, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Jo també volia parlar d'això de l'Endesa.
Sí.
Jo porto més d'una setmana que m'estan, bueno, aclivillant trucades del 95, que 95 no és Barcelona.
No.
I em va sortir un noi en castellà, que si l'Endesa, em va donar l'adreça, el número del pis, tot, però és que jo porto 9 anys visquent on vinc jo ara. I m'estan sortint amb la pel·lícula d'allà on vivia abans. Oh. Amb l'adreça del pis i tot d'allà on vivia abans.
Imagina't si no saben ni on truquen, no? Mare meva.
Exacte. Sí. Llavors, esclar, jo ja tinc la mosca de l'orella perquè estic farta, perquè em vaig comprar un matalàs fa molts anys i vaig estar menys 5 anys o 6 que em preguntaven com anava la boleta del matalàs, i jo digues que ja no he comprat cap matalàs amb boletes. Fins que al final els vaig dir que o callaven o els enviava la policia. I estava bé. I doncs ara aquest xicot, igual. Que si l'Endesa, que si no sé quantos, perquè vostè quina companyia té ara de la llum? Dic, no en tinc ni idea. Oh, que vostè no sap a quina companyia, perquè és que era l'Endesa. Dic, miri, escolti, no en tinc ni idea. Al final li vaig enviar la merda i vaig penjar el telèfon.
Bé, mira,
doncs m'estan trucant 3 i 4 cops al dia.
Al fixe, l'estan trucant?
Al fixe, sí. Clar, jo li vaig dir al meu fill, diu, mamà, bloqueja el dic, és que el fixe no es pot bloquejar.
No sé com fer-ho, clar, és veritat, el fixe, no com el mòbil sí que és fàcil, però el fixe...
Sí. El fixe no. I és el mateix telèfon sempre. Comença amb 95 i és el mateix telèfon sempre.
Sí, sí.
Aquest vespre m'han trucat. Diu, quan veig que és aquell número, ja deixo que vagi trucant, perquè...
No contestis, clar. Al final es cansaran.
Sí, no puc ni aturar-lo, no puc aturar. I avui he trucat al meu fill i li jo dic, mira, escolta'm, és que jo em sembla que el dilluns agafaré, els contestaré, diu, mama, deixa'ls estar, ja es cansaran.
Sí.
Dic, és que això és com una creu, que t'estan trucant constantment, i no et truquen dos trucades, eh? I vinga, perquè si em canso i l'agafo.
Sí, sí, tota la raó, Dolors.
És horrible.
Crec que hi ha alguna manera de... Recordo alguna conversa amb algú que em va dir, si tu dius que estàs en una llista... Ara no voldria...
La llista aquella d'allò, però em sembla que ja no funciona
Robinson,
aquella llista.
Si tu dius que estàs a la llista Robinson, em sembla que com que de cop i volta paren de fer-ho. Però jo no ho he provat, però sé que algú que ho ha fet li ha funcionat. Diguéssim que ara això no es pot fer, tu no pots anar trucant a la gent a casa seva per canviar-li de companyia.
Clar.
Però s'ho passen per allà, clar. Sí,
bueno, però és que a mi no em va dir per canviar-me ni res, no. A mi em van anar insistint, si jo era d'Endesa, i d'Endesa dic, no en tinc ni idea. A veure si no sapiga jo quina companyia pago, però no em dóna gana.
Fer-se la tonta està bé expressament, clar.
Sí, clar, jo tinc 78 anys, m'entén? I llavors vull dir, totes les dades d'allà on vivia abans, totes.
Imagina't, que no saben ni on truquen. Mare meva, Dolors.
Sí. Bueno, perquè el telèfon és el mateix.
Clar, sí.
El telèfon és el mateix, vaig canviar de puesto, però el telèfon és el mateix. Llavors, esclar, ells que saben si jo vinc allà o aquí.
Mm-hmm, està clar.
Però tela, eh?
Déu-n'hi-do. Gràcies per explicar-ho, Dolors.
Molt bé, bona nit.
Bona nit, adéu-siau. La Maria Àngels, des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Fa molt temps que no truco, però bueno, enhorabona pel programa.
Doncs mira, gràcies, jo... ben tornada, doncs.
Gràcies. Jo vull denunciar el mateix que aquestes senyores que han trucat. Però a mi va ser al revés. A mi em van trucar d'Endesa dient que Natuzzi s'havia fusionat i que jo ara, en vez de ser de Natuzzi, pertanyia a Endesa. Sabien totes les meves dades, totes. I jo vaig dir, bueno, doncs molt bé. I al cap d'un mes, em ve la factura d'Endesa i em ve la factura de Natuzzi. Esclar, llavors vaig veure que eren dues companyies. O jo pagava una, o jo pagava l'altra. I ja m'ho vaig pensar, li vaig dir a la meva filla, com ho fem? Vam tocar Natuzzi i Natuzzi diu, no, això ho estan fent. Es fan passar dient que han posat les dues companyies, però vostès segueixen sent Natuzzi de tota la vida, des que vinc a aquest pis. Bueno, com ho fem? La meva filla ho va moure, Natuzzi em va tornar d'una d'alta, però el mes i mig que Endesa no em dava de baixa, vaig tenir que pagar 30 i pico d'euros perquè això ho havien donat d'alta. I per tant, em enviaven cartes i vaig dir, mira, per 30 euros ho pago i que em deixin tranquil·la. Però em va passar exactament igual que aquestes senyores.
Clar,
exactament
igual. 30 euros seus, més 30 euros d'un altre, més d'un altre,
clar,
mira tu si guanyen, saps?
Esclar, perquè fins que no em va de baixa, Endesa a Natuzzi, perquè jo era de Natuzzi, això va ser al revés, no eren, que van tocar dient que és que Endesa s'ha fusionat amb Natuzzi. Sabien totes les meves dades, jo m'ho vaig fer passar, també sóc una senyora gran, i sort de la meva filla, que va tocar en Natusi, molt amables, no es preocupi, ja darem d'alta, darem de baixa, però, esclar, aquest mes i mig vaig tenir que pagar 30 i pico d'euros conforme jo havia gastat una llum. M'havien donat d'alta, millor dit.
Sí,
o sigui,
exacte.
És increïble, és increïble.
És de jutjat de guàrdia, sí, sí, realment.
Però s'ha trucat per denunciar-ho igualment,
doncs
perquè
fet.
És el mateix cas que aquesta senyora.
Sí, senyora.
I ja està.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maria Àngels.
No, de res, teníem que dir-ho perquè no hi ha dret.
No, vale, quan més es digui, més gent
esclar,
no caurà, al final,
esclar.
No? Sí, sí.
Bueno,
moltes
doncs
gràcies.
Bona nit, Marta.
Bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
Déu-n'hi-do, avui que acabem setmana i mira, sí, tres, la Neus ha obert l'olla i guaita, dos més, i espera't, i la gent que li deu haver passat el mateix i ara se'n deu estar donant, escoltant la resta dels oients. A part del directe del 932017474, tenim algun missatge més al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Hi ha un oient que diu, la Sílvia des de Sabadell diu, per l'oient que demanava ahir pel sistema d'alertes al mòbil, diu, crec que va ser en Jordi, que estava en ruta, que ens va fer aquest comentari, diu, el sistema del S-Alert, que es diu així, no funciona si el mòbil està apagat o no està amb cobertura mòbil, per exemple, estigui connectat només a la wifi. Això passa perquè el sistema funciona mitjançant geolocalització en el moment exacte que s'envia i en aquests dos casos no es pot establir. Per cert, els mòbils Android han de ser versió 11 o superior i els iPhone amb una versió de l'iOS 15,6 o superior. La Sílvia diu, espero haver-vos ajudat, em dedico a la ciberseguretat per si teniu més dubtes. Doncs mira, Sílvia, està bé saber-ho, perquè si algú, algun altre ignorant té algun altre dubte, mira, ens posem en contacte amb tu. Moltíssimes gràcies per aquesta aportació. La Carmen, des de l'Eixample de Barcelona, ens deixa aquest missatge.
Sobre aquesta discoteca, sala de festes, que hi havia al passeig de Sant Joan, jo crec recordar que havia estat en una discoteca que es deia Planeta 2001, que pot ser que després fessin la sala de festes Escala. No sé si algú ho recorda, jo havia estat aquí, en aquesta discoteca.
Doncs aquest és el missatge de la Carmen de l'Eixample. L'Artiom, des de Barcelona, ens diu, per què es diu lluna de mel del viatge que fan els recent casats? D'on ve aquesta expressió? El Ramon, des de Reus, diu, l'altre dia vaig pagar una multa de 100 euros per excés de velocitat que va detectar un radar. On són els radars per multar el vent que anava més ràpid que això? Ramon hi ha posat una mica de sentit de l'humor. Diu, Venus i Mercuri orbiten entre el Sol i la Terra. No he sentit mai parlar d'eclipsis d'aquests dos astres. No ha passat mai, pregunta, o no és possible que passi? Gràcies, ignorants. I un últim missatge de WhatsApp, el del Santiago, que diu, m'agrada molt el programa i m'ho passo molt bé. Doncs mira que bé, gràcies, Santiago. Et volia demanar si pots divulgar aquesta informació a TV3. És per dir-los que el color taronja de fons no enganxa amb el blanc. I això es nota en la informació del temps. Deu ser un problema de daltonisme. Moltes gràcies, ens diu el Santiago. Doncs tot això és el que ens heu dit, preguntat o respost a través del WhatsApp del programa. Ara és la 1 de la matinada i 18 minuts i no ens hem oblidat que arriba el cap de setmana i que, per tant, algú pot estar interessat en veure alguna cosa, alguna sèrie.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
S'acosta el cap de setmana i encara no heu triat una sèrie per passar una bona estona? Doncs ja tenim aquí la nostra recomanadora de capçalera, la Sílvia Comet, amb un parell de suggeriments. Bona nit, Sílvia, què ens proposes avui?
Hola, Marta, bona nit. Doncs avui viatjarem a Irlanda del Nord per parlar de sèries que tenen, de fons, un conflicte històric complex que encara avui manté la societat dividida. Si ho recordeu, en vam parlar una mica quan vam comentar la sèrie policial Blue Lights, però avui retrocedirem fins als anys 70, quan hi va haver el punt àlgid d'aquesta divisió entre catòlics i protestants. I aquest dijous mateix s'ha estrenat una sèrie d'aquesta temàtica. És Dies de Ceniza.
They think he's a traitor, defending young IRA lads and banging on about police brutality. The RUC and the IRA might as well be working together.
Judas bastard.
Come tonight.
It's dangerous.
És un drama romàntic basat en una novel·la de Louis Kennedy que ens trasllada al 1975, en un poblet petit als afores de Belfast. De seguida coneixem la Kujla, una jove que és mestra d'escola, però que en el seu temps lliure treballa al pub del seu germà. Els pubs irlandesos, ja ho sabeu, han estat històricament, i encara ho són, un punt de trobada comunitària, però no necessàriament de cohesió. En aquest cas, s'hi barregen soldats britànics i veïns catòlics i immediatament veiem aquesta fricció. I en aquest context, un dels nous clients del pub és el Michael, un advocat protestant, bastant més gran que la Kujla, i es dedica a defensar casos complicats, sobretot a nivell polític, com ara de sospitosos de formar part de l'IRA, l'exèrcit republicà irlandès. El Michael considera que el fet que tinguin un judici just podria ser una manera de frenar la violència a Irlanda del Nord, però aquesta visió neutral, podríem dir, el converteix en impopular tant en un costat com en l'altre, en els sectors catòlics i en els sectors protestants. Immediatament la Kujla, de classe treballadora, se sent atreta pel Michael i també pel seu cercle social bohemi. Són dos mons diferents i embarcar-se en una aventura amorosa seria una autèntica bogeria. Però és el que passa, comencen una perillosa història d'amor, amb molta passió, a més a més. De fet, en anglès aquesta sèrie es titula Trespasses, que vindria a ser intrusions o transgressions.
Sempre són interessants les històries d'amor, en temps de conflicte. Suposo que no ho tindran fàcil.
Sí, ja ho has dit bé, gens fàcil ho tindran. Perquè, a més, igual que el Michael, la Kujla creu que pot posar el seu gra de sorra per millorar una mica la situació. Ella treballa en una escola on també es viu intensament la divisió. Veiem, per exemple, com els sacerdots catòlics i els mestres carreguen contra els nens que són fills de pares de les dues faccions, el que anomenen matrimonis mixtos, i ho anomenen així amb bastanta mala llet. I la Kujla decideix ajudar un dels nens de la classe, fins i tot posant en perill una mica la seva integritat, portant el nen a casa en un barri protestant. És una sèrie que està molt ben contextualitzada a nivell polític i social. En algunes sèries que giren al voltant d'aquest conflicte costa una mica seguir qui és qui. I aquí està molt clar. I la sèrie transmet aquesta tensió constant que hi ha al poble. La il·luminació grisa, de fons se senten moltes vegades notícies sobre bombardejos i els recorreguts pels carrers ens mostren les pintades de les diferents faccions a les parets, entre moltes altres coses. Per acabar-ho de posar difícil, la mare de la Kujla és viuda i alcohòlica, i ella se n'ha de fer càrrec. De fet, a aquest personatge secundari, però important per a la història, l'interpreta l'actriu més coneguda d'aquesta sèrie, que és la Gillian Anderson, la Scully a Expedient X o la Margaret Thatcher a The Crown, amb una interpretació molt punyent, i a més, ella fa de productora executiva de la sèrie. En la pell de l'advocat s'hi posa Tom Cullen, que segur que de seguida el recordareu per la seva participació a Downton Abbey. El pes de la sèrie, però, el porta l'actriu que interpreta la Kujla, Lola Pettigrew, coneguda sobretot per una altra gran, gran sèrie sobre el conflicte nord-irlandès, com és No digui res. Si us agraden els drames romàntics amb fons històric, Dies de ceniza la teniu des d'aquest dijous ja a Movistar Plus. Només té 4 capítols.
I quina és aquesta segona sèrie que avui ens fa viatjar a Irlanda del Nord?
Bé, ja havia donat una molt bona pista quan he dit la gran, gran sèrie. Un dels millors retrats sobre el conflicte tant a nivell polític com social dels últims anys és Say Nothing, No digui res.
Listen up! We are liberating funds for the Irish Republican Army, Mother Superior.
This is just the beginning. Joining the IRA was the noblest thing a person could do. The goal was to kill as many soldiers and as many policemen as possible.
La sèrie es titula No digui res, però no patiu, que sí, que us diré de què va, i algunes coses més, perquè la veritat és que va ser una de les millors sèries del 2024, pel meu gust. Va de crims i va de memòria. Adapta el best-seller de no ficció de Patrick Radenkiff amb el mateix títol del 2019, que per cert està publicat en català per Edicions del Periscopi, i és una història real que ens situa en el conflicte nord-irlandès al llarg de 3 dècades. Explica les experiències de 4 membres de l'IRA provisional lluitant contra els britànics per una Irlanda lliure i unida. El focus es posa en 2 germanes, Dolores i Marian Price, i en com acaben formant part de l'estructura de l'IRA que lidera Gerry Adams. En paral·lel, veiem el segrest de Jean McConville, una mare de 10 fills viuda. D'entrada, no sabem ni com ni per què la segresten, però aquesta trama és fonamental per entendre la sèrie. Tots els capítols acaben amb un text escrit que explica que Gerry Adams va negar sempre haver format part de l'IRA. Però no se centra només en les conseqüències polítiques. Té aquesta part molt emocional, la que us comentava de la desaparició de la mare viuda, que desactiva aquesta empatia que ens podria generar, i de fet moltes vegades simpatitzem molt amb aquesta lluita revolucionària. La sèrie es va enfosquint capítol a capítol, aquesta acció de l'IRA, aquest segrest, sura durant tots els episodis i la resolució no la veurem fins que Gerry Adams ja és líder del partit polític Sinn Féin. Tota la història la coneixem a partir d'unes entrevistes anomenades Projecte Belfast, reals també, que un periodista fa a diferents membres de l'IRA amb el compromís que aquestes entrevistes no veuran la llum fins que els activistes morin. Té un repartiment impressionant i com que la sèrie s'allarga diverses dècades, els actors i les actrius van canviant. A la germana gran, de gran, la interpreta Maxine Peake, sempre supersolvent, l'hem vist a grans pel·lis com La teoria del tot, i en la seva etapa jove l'encarna la protagonista de Dies de ceniza, Lola Pettigrew. Altres actors que es posen en la pell de membres de l'IRA destacats, Anthony Boyle, a qui hem vist en sèries com Los Amos de l'aire, o Josh Finnan, que fa de Gerry Adams i que, si sou fans dels policials britànics, segur que recordareu per The Responder. És una sèrie dura i intensa, és d'aquelles que requereix atenció, però el moment històric és tan interessant, està tan ben explicat i les trames sobre les diferents històries personals estan tan ben trenades que els episodis fins i tot passen ràpid, tot i que duren al voltant d'una hora. No digui res, té 4 capítols, és una altra d'aquestes sèries perfectes per veure en un capítol i passar cap al llit i anar a dormir. La trobareu a Disney Plus.
Doncs avui sèries a Irlanda del Nord, Dies de ceniza i No digui res. La setmana que ve més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
Adeu, bona nit, fins la setmana que ve.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
A la finestra indiscreta, piquem pedra per trobar les millors estrenes. Descartem el que no val la pena i ens quedem amb el que és bo.
I can follow you like a dog to the end of the world.
Aquesta setmana, amb l'estrena de Cims borrascosos, una nova adaptació de la novel·la de Charlotte Bronte, força explícita, de la que se'n parlarà, i molt. I també la nova sèrie de la creadora de Derry Girls.
The whole thing's just awful. She's so young. I was talking about your outfit.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre. Els divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Algú sap que som aquí?
Una de les pel·lícules més esperades del moment. La història dels 9 excursionistes que van morir fa 25 anys en un dels pitjors temporals que recorden el Pirineu.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
Des de Camprodon, en directe, amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els supervivents d'aquella tragèdia.
Vosaltres no pararem fins que no els trobem.
Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez. Aquest dilluns en directe, a les 4 de la tarda, preestrena de Balandrau.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I esteu tots convidats.
Amb Francesc Garriga.
Pugem al Balandrau.
En menys d'un minut arribem a 2:15 de la matinada, al 93207474 de la nit dels ignorants. Ara saludem a la Gemma des de Berga. Bona nit, Gemma.
Hola, bona matinada.
Bona matinada.
Mira, truco com a client habitual de Planeta 2001 Ah. M'ha fet molta gràcia aquesta senyora que ha trucat.
Sí, de la discoteca,
sí, sí. Bueno, però és que t'explico tot com va anar.
Sí.
Primer van inaugurar Planeta 2001, que estava a carrer Diputació. I era tot un entramat d'empreses que just a la cantonada de passeig de... com es diu el passeig?
De Sant Joan.
La cantonada... Sí, el passeig de Sant Joan. Mm-hmm. Després van inaugurar, al cap d'uns anys, l'escala.
Sí.
Però el que era que... els que anàvem allà a ballar i tal, d'allò, era Planeta 2001. I amb la curiositat que les boles... Tu hi has estat mai? No.
Jo havia anat en algú... Diria que havia entrat alguna vegada a l'escala.
A l'escala, clar. Això feia cantonada. La discoteca és que era, es tocaven porta per porta.
Ja.
Era la mateixa empresa, eh? Passa que era un entrebat d'empreses.
Ja.
De tal manera que quan una va fer fallida, l'altra no en va fer. Bueno, les coses que es feien abans.
Sí, 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 sí.
Torramos un tupido velo.
Sí.
I resulta una curiositat, que és Planeta 2001, hi havia una, aquella d'allò de colors que donava voltes.
Les boles sí. Aquelles de colors, sí, de com de petits cristalls, no?
Vale, doncs aquesta va ser la primera d'Europa que la vam copiar de l'estudi 54, de New York.
Sí, sí. I era la mateixa. Era la mateixa, dius?
La vam copiar.
Del mateix tipus, sí, sí, entenc. Sí, sí,
sí, sí, va ser una còpia total. I, bueno, i Planeta 2001, i que jo estava esperant a veure si avui ja ho deia, perquè a l'escala va ser després, que després hi havia gent que venia d'excursió dels pobles i tot, que anava cap allà a veure l'escala, perquè es feia espectacle.
Està bé, està bé. Molt bé. Doncs escolta, m'ens ha quedat clar. Primera, Planeta 2001, després l'escala. Allò, portes de costat.
Tocant, o sigui, tu sorties de la porta de Planeta 2001 i tu anaves a l'escala si volies.
Ja,
és
ja,
més,
ja.
Els que anàvem a Planeta 2001 podíem entrar a l'escala gratis si volíem.
Ah, per la porta del costat, no?
Sí, 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 o sigui, era tot, però era, bueno, tot, després allò va acabar com el Rosari de l'Aurora.
Com el Rosari de l'Aurora, exacte, sí, senyora.
Però el primer de tot va ser la discoteca, que era una discoteca molt guai. Estava molt bé.
Molt bé, Gemma, ens ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies per l'aclariment.
A vosaltres que i felicitats pel programa.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
La Constança, des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. No, que mira, avui m'han trucat, jo crec que era una broma. Allà a 6:15 m'han trucat per allò de l'alert, per dir-me que ja havia acabat i que podia sortir, que ja havia acabat. Però m'ho han dit en tots els idiomes de tots els països, menys català i espanyol. M'ha fet molta gràcia, però jo crec que és una broma. Però saps allò que et truca l'alert, com per dir-te que no sortíssim?
Però,
pues que ja s'havia acabat,
ja,
que
sí.
Podia sortir.
Sí.
Però m'ho han dit amb idiomes...
català no t'ho han dit?
No, no. A la senyoreta que ho deia, pues, la veu que ho deia, amb tots els idiomes de tots els països, francès, anglès i d'allò, m'ha fet gràcia, però dic que això serà una broma, no? Perquè no ho ha dit ni en català ni en espanyol.
Clar, però és que la majoria de gent el que hem rebut és un missatge, no una trucada. Per això m'estranya, Constança, saps?
Bueno, no jo truquen. També... Jo, bueno, no una trucada, un missatge que s'ha posat en,
sí,
la,
en el com, mòbil.
Com de l'alè,
sí, sí,
escrit, però
sí.
Bueno, parlava la senyoreta amb tots els idiomes.
Jo crec que no l'has vist, perquè el primer de tots era en català i després ja hi havia en castellà i en anglès. I a vegades,
però,
depèn
bueno,
de com...
Però, clar, m'ho ha dit en català que ja podia sortir, que ja
sí,
s'havia
sí,
acabat.
Sí.
Però després m'ha dit amb tot... Ha començat a dir tots els idiomes de tots els països.
Jo crec que
I
només
jo dic,
era...
Això serà una broma, no?
No
I m'ha fet gràcia.
Ja. Però jo crec que només era català, castellà i anglès, diria.
O sigui, està molt rato, està molt rato. No, altres països, perquè jo també entenc el francès.
I també ho han dit en francès?
I també l'ha dit en francès.
Ja, doncs no sé, potser
bueno.
Sí. Molt bé, doncs gràcies, Constança. Que vagi molt bé.
Bona nit. Sí, era tothom que havia enviat, havien enviat això.
A veure, sí, a veure qui si ho ha rebut tothom.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Adéu.
En Joaquim, des de Monistrol, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, ignorants.
Què tal?
Pues mira, molt bé, escolta'm, que estava a punt de dormir, escolta't, que heu dit les respostes que faltaven.
Sí.
I volia explicar una miqueta el tema de la mel.
De la lluna de mel, doncs vinga.
Sí. Bueno, antigament ja sabem que els dies no es comptaven per dies, es comptaven per llunes.
Sí.
I aleshores què passava? Quan es casava una parella, Doncs el regal que els hi feien era mel.
Ah, sí?
I a l'hora de fer acte sexual, doncs, estaven ben alimentats, no? Ah. I la mel és un producte que funciona molt bé, no?
Ja.
I a partir d'aquí, doncs, ja comptaven les llunes que trigarien a néixer, doncs, la criatura, perquè, a més, estava controlat, en aquelles èpoques.
Ostres, no, sí, això casat, no ho havia sentit mai, jo, Joaquim. Quina gràcia. No ho havia sentit mai, eh?
Doncs sí, sí, el regal que els hi feien de les famílies i els veïns i tal
era mel.
Uh-huh. I a base de mel, doncs vinga, ja està. I a partir d'aquí ja comptaven les llunes que trigaria a néixer la criatura.
A néixer la criatura d'aquella nit, d'acord.
Sí.
Molt bé, doncs mira.
Això es diu la lluna de mel.
La lluna de mel, doncs molt bé.
I després, si no hi ha pressa, també volia respondre que fa uns dies van preguntar a l'ordre de Manida.
Sí, sí, fa dies.
No sé si algú ha contestat o no.
No me'n recordo, potser hi va haver alguna resposta, però digues, perquè va quedar una mica així entremig.
No, mira, de sempre ha sigut sal, oli i vinagre.
Aquest és l'ordre, eh? Sal,
sí,
oli i vinagre.
I a més té una explicació. O sigui, perquè tires la sal primer, no? Mm. En acabat a sobre la sal ja li tires l'oli. I quan es barreja l'oli amb la sal, ja fa una miqueta de salsa, no? I el vinagre, l'últim, perquè el tenia l'oli, encara el vinagre el que fa és lliscar per sobre de la manera i no la vinagre més del compte.
Ben,
o sigui, si tires el vinagre primer, o sigui, evidentment queda vinagrada.
Clar.
O sigui, és sal, oli i vinagre.
Vinagre, perfecte.
I, de fet, en castellà hi ha una dita que dice l'ensalà, salà, bien aceita i poca vinagre.
Clar.
Això deien.
Aquest és l'ordre. Molt bé, perfecte. Molt bé, Joaquim. Doncs moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Adéu-siau.
Igualment, moltes gràcies.
Bona nit. Va, que ja és divendres, que ja és 13 de febrer, per tant, ja és el Dia Mundial de la Ràdio. I, amics ignorants, és un dia especial pels qui fem la ràdio, però també per vosaltres que ens escolteu. I a Catalunya Ràdio celebrarem amb una programació especial que començarà d'aquí unes horetes, a les 8 del matí, i que durarà fins la pròxima mitjanit. Perquè tots els realitzadors de programes de la casa ens desplegarem per diferents punts del país, per trobar-nos allò amb tots els oients. Farem ràdio, doncs serem a Girona, a Torelló, a Calldetenes, al Vendrell, a Tàrrega, Manresa, a Tarragona. A Tarragona, precisament, és on serà una servidora de vostès. Demà, vaja, d'aquí unes horetes, a partir de les 12 del migdia, si us ve de gust i esteu convidats, ignorants, serem a la plaça Corsini de Tarragona. Però ara, a la nit dels ignorants, ens avancem a aquesta celebració del Dia de la Ràdio amb un petit tastet, perquè des de fa uns dies Catalunya Ràdio ha posat un micròfon, una càmera, a Manresa, les dues coses, concretament a la plaça de Sant Domènec, perquè la gent digués per ràdio el que volgués i ens expliqués què significa la ràdio per ells. Per què hem posat el micròfon a Manresa? Doncs perquè és allà on hi farem la festa final de Catalunya Ràdio, que començarà a les 7 de la tarda. Doncs ara escoltareu què ens han dit alguns d'aquests oients de Manresa, que per cert demà també es podran veure en un vídeo que Catalunya Ràdio penjarà al seu Instagram a partir de les 8 del matí. Aquests són els oients.
Mainichi, Catalunya Ràdio. Oh, Kikillo. Ai, no, perdona, no puc tornar a gravar. Mainichi, Catalunya Ràdio. Oh, Quiqui Maixó.
Si tinguéssiu 20 segons de ràdio, què voldríeu dir?
Diria a tothom que s'apunti a fer esport, que tingui una vida saludable, que la vida és una i que la disfruti.
Que tot està molt cardat i que cada dia està amb tot més complicat per viure.
Més pau?
Ens heu de tenir més atenció, Manresa. Sí, bueno, el Barça, sí, bueno, el Joventut, però el Baxi...
Que la gent sigui més educada i que puguem anar tranquils pel carrer.
I que l'alcalde arregli les coses, perquè les botigues aviat no en quedaran, tu.
Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up, like the cynic can hold us.
Per tu què és la ràdio?
Lleva, que ja ens desperta la ràdio i ens anem a dormir, perquè ens tanca la ràdio.
Sol estar al teu costat, que no la veus, però que està al teu costat.
Jo sempre esmorzo amb la ràdio.
Amb la ràdio.
Te n'enteres més de la ràdio que de la tele, eh? Perquè la tele diu més mentides.
A mi m'acompanyeu sempre, vosaltres, Catalunya Ràdio.
Hi havia una etapa que es comptava l'hora dels ignorants a la nit, perquè no dormia gaire a la nit. Estimaig que arriba a trucar un parell de vegades. Era una forma d'integrar-te a la pel·lícula que tenien muntada i et senties un mes de la colla, no?
Hòstia, de Catalunya Ràdio fa molts, molts, molts anys, un programa que feien a la tarda que era per infants, L'Ull Avui o Un Punt Menut a Catalunya Ràdio.
Algun desig que tingueu per al món?
Per al món? Jo crec que sigui un any tranquil.
Si t'esforces molt, de veritat que els somnis es compleixen?
Que no tinguis por a llançar-te a la vida.
Que la vida és molt curta.
Lluitar, lluitar, lluitar.
Desitjo que Catalunya sigui pròspera i que tot anés bé per tothom.
Que hi hagi salut per tothom. I que els polítics no siguin tan cabrons. Això es pot dir?
Catalunya Ràdio.
I gairebé, gairebé, faltava una mica agafar el to. Que us ha semblat això que deia un oient gran, que trucar aquest programa és com ser actor de la pel·lícula que ens muntem aquí. Aquí ens muntem les pel·lícules que vosaltres voleu, perquè ja esteu acostumats vosaltres a agafar el micròfon, és a dir, agafar el telèfon i a participar d'aquest programa. I com que avui és el Dia Mundial de la Ràdio, i ens ho deia un oient, home, perquè heu de posar una cançó del Diango, no?
Tu, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán: es tu buena compañera. ¿Cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás? Oh, no os olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre. Canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán.
Tot això per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Ja ho sabeu, si voleu, una que es llevarà una mica d'hora i se n'anirà cap a Tarragona demà a les 12 a la plaça Corsini. Encara tenim temps per obrir el capítol de preguntes contestades, i això que sentiu, aquesta peça, s'anomena Què fue del siglo XX i és del grup de música rock 091. Veure? Què fue? Dies enrere, nits enrere, vaja, l'Osvald des de Planoles ens feia aquesta pregunta.
I ara estàvem amb uns companys i estàvem recordant un grup de música que es deien el 091 de Granada. I no sé què se n'ha fet, que tenien una cançó molt maca del que fue. I dic, mira, deixa'm trucar què fue del siglo XX.
Es deia així la cançó? Es deia així la cançó? Què fue del siglo XX?
Què fue del siglo XX? Un grup de Granada molt mític. Després van sortir en pes els planetes, però era molt... I ho estàvem recordant.
Doncs mira, Osvald, a la nit dels ignorants tenim respostes per tot.
Hola, soy José Ignacio Lapido, guitarrista de la banda 091. 091... Estuvimos fuera de órbita durante 20 años, cuando nos separamos en el 96 hasta 2016, que volvimos a las andadas, y ahora mismo estamos totalmente en activo. De hecho, el día 6 de febrero salió nuestro nuevo disco, se titula Espejismo número 9, y bueno, estamos en plena vorágine de promoción y de concierto, que también empieza la gira el día 14 de febrero, empieza la gira en Madrid. En Barcelona, más concretamente, estaremos el 17 de febrero firmando discos en Disco 100. Y luego, un poco más tarde, el 7 de mayo, estaremos en la Sala Apolo dando un concierto de presentación de este disco. Así que, si contesto a la pregunta... Los cero, estamos de nuevo en la carretera. Sé que es igual a MC al cuadrado.
Sé que Nini es la novia de Mickey Mouse. Doncs mira, Osvald, que l'Aina t'ha trobat el líder de la banda. O sigui, ni més ni menys, no? Algú que ha dit... No, no, els mateixos. Per tant... Pels seguidors, per l'Osvald i els seguidors de Barcelona, apunteu aquesta agenda, firma de discos 17 de febrer a Disco 100 i el concert el 7 de maig a la Sala Apolo de Barcelona. Canviarem de tema i parlem de les pessetes.
Este pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, un día volveré.
Mamá, dame 100 pesetas porque América me voy.
El clàssic, de la Carrà, mamá, dame 100 pesetas. Encara teniu alguna pesseta per casa o ja les vau bescanviar totes? Perquè la nit de dimarts a dimecres, en Joan, des del barri de Vallcarca, de Barcelona, feia aquesta pregunta.
Per què en dèiem rúbies a les antigues pessetes?
Doncs mira, Joan, des del gremi de filatèlia i numismàtica ens expliquen que la moneda d'una pesseta de 1937 va ser la primera moneda d'aquest valor fabricada en llautó amb un color daurat. A l'envers hi ha una alegoria d'Hispània representada per una dona jove amb una cabellera llarga. I al revers es mostra una tija de vinya amb una fulla de parra i raïm. Aquestes monedes van ser conegudes com a rosses o rúbies en castellà, o pessetes del raïm. També es deia que aquesta moneda representava els tres motius de perdició: els diners, les dones i el vi. Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies al Gremi de Filatèlia i Numismàtica per la informació.
No sé si volveré, tal vez, un dia volveré. Mamá, dame 100 pesetas, porque América me voy. Mamá, dame 100 pesetas, porque América me voy.
Va, que ens queden pocs minuts per arribar a les dues de la matinada i això vol dir que arriba l'hora del conte per anar a dormir.
El conte per anar a dormir.
Acabem la setmana dedicada a aquest llibre de relats, Aixecar-se de taula, publicat per Godall Edicions, que és el segon recull de contes de Caterina Pérez, una autora de Sant Cugat que combina l'escriptura i la costura. Abans d'escoltar el darrer conte, li hem demanat a la mateixa Caterina, la mateixa autora, precisament aquesta relació sobre fer puntades quan cus i escriure relats.
Que escriure contes, al final, és cert que hi ha un paral·lelisme
amb el que seria construir una peça, una americana, o sigui, primer, com esculls tot el que és el material, com el combines, com a vegades has de modificar coses i canviar-ne perquè funcionarà més d'una altra manera, com t'encaixa, la part aquesta manual després de cosir, descosir, a plomar, no? I això és exactament, seria exactament igual que la construcció d'un relat, en aquest cas d'un conte. Jo sempre m'imagino que una novel·la seria com fer una col·lecció on no, que té com una mirada més, més àmplia o més... sí, com més àmplia i de lligar diverses peces, i en canvi el conte és com lligues en una història més petita, que en aquest cas podria ser això, un pantaló, una americana i així. I després hi ha aquest punt també manual, de quan t'hi poses com la concentració, el focus allà en aquella puntada que vols que et quedi ben recta, on estàs posant l'ànima. Si tens un dia una mica així, aquella puntada no sortirà, igual que amb l'escriptura. O sigui, hi ha aquesta part, que seria com la part física. Però després, per mi, la part que és molt important i que és inclús més enllà de la costura, tindria a veure amb l'escola de costura, és aquest fet de reunir-nos, en el nostre cas és dones, per fer una activitat al voltant d'un fet manual i artesanal, que això al final teixeix moltes històries en moltes dimensions diferents, no? Entre elles, però justament perquè estàs fent aquesta activitat on estàs concentrat però alhora és distesa, es destapen molts matisos de vida, moltes narracions, i en aquest sentit també li veia així el paral·lelisme en el fet de l'escriptura.
Doncs moltes gràcies, Caterina. Molta sort amb aquest aixecar-se de taula. I ara sí, el conte d'avui porta per títol Ametlla amarganta. L'arc d'un violí està fet de pèl de cua de cavall. Destapo la capseta de resina que duc dins la funda de l'instrument. La resina és la saba d'uns pins alts que habiten al sud de França, cavalls i boscos francesos. Amb parsimònia, frego la resina per l'arc. En certa manera, miro d'endarrerir el moment de plantar-me davant la partitura. Tinc una mica de mal de panxa i em pica el jersei. Què has fet aquest Nadal? Desplaço la meva atenció cap al mirall que ocupa tot un pany de paret. La professora m'observa des de la butaqueta que hi ha instal·lada enmig de l'aula, just a tocar del faristol. Les cames encreuades, enveïnades en unes mitges fines, s'obren pas sota un vestit curt de vellut morat. A banda dels cavalls i els boscos, les seves sabates de taló negres i esmolades també em desperten curiositat. Tanta que fins i tot podria afirmar que van ser decisives en la meva tria d'instrument. No goso confessar que aquest Nadal no he estudiat. El jersei em pica molt. Què? Què has fet? Insisteix. Mou el peu amunt i avall i em dedica un mig somriure de pintallavis vermell. Menjar molts torrons, oi? No dic res. Tanco la capseta de resina i em concentro a desar-la bé dins la funda. Penso que no m'agraden els torrons. Només el de Suchard. Penso que els polvorons sí que m'agraden, els de llimona. Ara em fa més mal de panxa. Jo vaig ser una nena grassa. Un dia vaig tornar de l'escola molt disgustada perquè havíem de fer equips per jugar a futbol i ningú em volia el seu. A ella no, que està gorda, havia dit el David amb una mal aconseguida distància per no oferir-me. La mare, rere la post de planxar, com qui no vol la cosa, va sentenciar. Quan facis l'estirada, tots es quedaran amb un pam de nas. I va acabar de plegar la samarreta que tenia entre les mans. Les paraules d'una mare, per bé o per mal, fan l'efecte d'una nota penjada a la nevera. No te n'oblides, no les qüestiones. La mare havia fet la seva feina, doncs ser una nena no grassa va passar a formar part de la llista de coses que no depenien de mi. Només em calia paciència i esperar l'estirada anunciada. I és que així ens explicava la vida, la mare, com una successió de circumstàncies a les quals ens havíem d'adaptar, però de les quals, tard o d'hora, amb creativitat o amb un fet aliè a la teva voluntat, com una senzilla estirada, te'n podia sortir airós. És dilluns de Pasqua. Som al voltant de la taula és rodona. Sobre un drap de fil hi ha un ram de frècies i una dotzena de culleretes i plats apilats. El pastís està esquitxat d'ametlles ensucrades i un ou de xocolata envoltat de plomalls fa equilibris sobre la mantega. L'avi, assegut al balancí, li fa nero-nero nas a la meva germana petita. Jo m'assec a la cadira de ràfia, que és tan vella que se'm clava a les cuixes i em fa nosa. La tieta Mercè talla el pa de pessic amb un ganivet llarg, tothom està content, i a mi em fa venir salivera descobrir que a la molla, groga com la crema, hi regalima confitura de maduixa. I quan penso que ningú em veu, esgarrapo una ametlla i me la poso a la boca. No m'estranya que estiguis com estàs. La frase de l'oncle Damià sona com una escopinada que em fa fora de la taula. Ara em sembla que tothom em veu. No dic res. 30-40, l'ametlla amargant em balla dins la boca i no me la puc empassar. Un estiu, la mare em va comprar un banyador fúcsia. Era d'una licra rebregada, que estava molt de moda. Recordo que em sentia com una ava Gardner a Tossa, la sal i la sorra enganxada a la pell morena, lluint el banyador més maco de la costa. Ara, quan veig les fotos d'aquelles vacances, somric. Aquell banyador acontentava el meu esperit fantasiós i expansiu. Asseguda a la tovallola amb els meus germans, se'm veu rodona i feliç com una pilota de platja, i penso, quina sort tenir una mare que no em trobava ni grassa ni prima. Una escala ampla amb la barana de fusta puja fins a les aules. Sota aquesta escala hi ha el magatzem de vestuari, un sostre de barres d'on pengen vestits de plomes, faldilles de lluentons i tutús que semblen merengues gegantines i li dona un aire de cova. Una senyora amb unes galtes amables i unes ulleres sobre el nas agafa de la mà la teva filla de 4 anys i la planta davant d'un mirall. Treu-te el jersei i els pantalons, maca. La teva filla, obedient, estiba els pantalons avall. La senyora et mira per sobre les ulleres i pregunta que quina edat té la nena. Tu, que t'has mal assegut en un banc que hi ha sota una barra, apartant tot de plomes de signe que et pengen sobre el cap, li respons que 4. La senyora treu un mallot groc d'una capsa de cartró i mentre ajuda la nena a posar-se'l, sents que li explica com si fos un conte. Veus? Aquest mallot és groc perquè el de les nenes que comencen és així. I saps què? La professora escull les nenes que ho fan millor i llavors les nenes que ho fan millor van a la classe del mallot rosa. I les nenes del mallot rosa ja poden actuar davant dels pares. Què et sembla? Bé, respon la teva filla, més amoïnada perquè el mallot se li estigui posant dins el cul que no pas per tota aquesta jerarquia de colors que tenen muntada. Encongida en el banc, et notes incòmoda i vols acabar de pressa el tràmit. Aquest mallot és de la seva talla? Demanes amb la poca autoritat que et dona el ventall de plomes que et coronen. Sí, la senyora l'observa i cargola la cadeneta de les ulleres amb el dit. A veure, et posarem la faldilla i li lliga una gasa blanca amb un llaç de setí a la cintura. T'entendreix veure-la tan menuda, mirant-se al mirall amb el ballot groc, el llaç mal girbat i els mitjons bruts de sorra de l'escola. Fins que la senyora es gira d'esquena a la nena i et fa saber, aparentment fluixet i movent les mans perquè l'entenguis, aquesta panxeta, fa un silenci i s'assenyala la seva de panxa, d'aquí unes setmanes li marxarà, ja ho veuràs, i et pica l'ullet. No dius res, no dius res. El piano sona insistentment al pis de dalt, les tecles del piano estan recobertes de banús. El banús és un arbre que creix a Moçambic. Sovint pateix una malaltia endèmica que li torna el cor del tronc dur i fosc, com un pinyol. T'aixeques, deslligues la faldilleta a la teva filla i li poses el jersei. Reculls els pantalons de pana i li tornes el mallot a la senyora de les ulleres. Aquesta panxeta, et veus obligada a repetir el seu mateix gest per assegurar-te que t'entén bé, és la d'una nena de 4 anys. No vull que li marxi, sap? Et penges la bossa a l'espatlla, agafes a coll la teva filla i amb tota la tendresa del món també agafes a coll la nena grassa amb qui ara ho veus fa tota una vida que hi converses. Ai, que bonic, que bé que escriu, que bonic que escriu la Caterina Pérez. Així acabem avui el programa i tota la setmana de la Nit dels Ignorants, perquè hem arribat a l'últim dia de la nostra setmana, tot i que demà tenim el ressopó amb el Dia Mundial de la Ràdio, i això vol dir que serem a partir de les 12 a Tarragona. Si ho voleu, ja, si voleu venir, allà serem, i ens podem conèixer i saludar-nos. Gràcies per les vostres preguntes, les vostres respostes, els vostres comentaris. Tornem dilluns a partir de les 12 de la nit, com sempre, amb vosaltres, a l'altra banda del telèfon, i participant del programa. Que descanseu, bon cap de setmana, adeu-siau.